Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda a tots els oients, amics i amigues de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Què, heu vist l'holandès? Guapo, oi? Un gran esforç que ha valgut la pena, sens dubte. Amb el programa d'avui encetem els del mes de desembre. Això s'acaba en 4 setmanes, liquidem 2025 i ens plantem en el 2026. Ja n'anirem parlant. Per ara fem via amb un nou programa que hem preparat amb molta cura i amb l'estimació habitual cap a tots vosaltres, perquè malgrat tot, malgrat el poc temps del que disposo, no me'n canso de parlar d'òpera i ho faig allà on em conviden i sempre aquí a la ràdio, que ja fa més de 15 anys que m'aguanteu, eh? Espero que no ho sigui feixuc. Doncs res, sense més preàmbuls, comencem. Toni González, del control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda al nostre programa número 625. Això que acabem de sentir, si sou afeccionats a l'òpera i a la música clàssica en general, té una marca de fàbrica molt acusada, oi que sí? Efectivament, això sonava molt i molt a Strauss, el dels valsos, el Johann, no el Richard. Doncs és així perquè el que sentíem era l'obertura de Der Zigeuner Baron, el baró gitano, opereta en tres actes en llibret d'Ignaz Schnitzer i música de Johann Strauss II, li diem així per diferenciar-lo del seu pare Johann Strauss I, que es va estrenar en el Teatre An der Wien de Viena el 24 d'octubre de 1885 i va gaudir d'un gran èxit durant la vida del compositor. Jo diria que probablement després del Fledermaus es tracta de l'opereta més coneguda del seu autor, però a diferència de l'altra, que potser alguna vegada tenim l'oportunitat de veure-la, aquesta ni està ni se l'espera. I per això us proposo descobrir-la, aprofitant que el d'avui és un primer programa de mes. Ja la 46a descoberta de la sèrie. La versió que hem sentit de l'obertura anava a càrrec de l'orquestra de la Bayerische Staatsoper de Múnich sota la batuta de Franz Ahlers. I abans de seguir, una mica més de música, si us sembla.
Als Flottergeist doch früh verweist, hab ich die ganze Welt durchreist. Factotum war ich erst und wie bei einer großen Menagerie. Vom Wallfisch bis zum Goldfasan ist mir das Tierreich untertan. Es schmeichelt mir die Klapperschlamme, das Naso streichelt mir die Wamme. Der Löwe kriecht vor mir im Sand, der Tiger frisst mir aus der Hand. Herr, du bin ich mit der Hähne, die Krokodil reiß ich die Zähne. Der Elefant liegt in der Schüssel, mir salat mit seinem Hüssel. Ja! Bis ich zuletzt Gehilfe gar bei einem Hexenmeister war. In meinem schwarzen Zauberkreis zitier ich Geister dutzendweis, bin passionierter Feuerfresser. Inzwischen Pause schluck ich Messer. Ich balanciere wie Japanesen und changier ich da gewiss. In Karten küsse mich groß, in Wolken schlag radios. Ich bin ein Zauberer von Bedeutung und alles ohne Vorbereitung. Ja!
Era el gran tenor Nikolai Gedda en el rol de Sándor Barinkai, cantant el seu couplet d'entrada a l'acte primer, Als Flottergeist. I ara us diré la versió que utilitzarem de Der Zigeuner Baron, amb Hermann Prey com el comte Homonai, Wolfgang Anheiser com el comte Carnero, Nikolai Gedda com a Sándor Barinkai, Kurt Böhme en el paper de Kalman Zupan, Rita Streich és Arsena, Gisela Litz, Mirabella, Ili Brockmeyer és Otokar, Biserka Kvejic és Tsipra i Grace Bambri Safi, amb el cor i l'orquestra de la Bayerische Staatsoper de Múnich, tots dirigits per Franz Ahlers. El CD està editat per Warner Classics dins un àlbum que conté 5 operetes de Johann Strauss. I ara sí, anem a explicar la vida del compositor.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Johann Strauss, pertanyent, com sabeu, a una família de músics, va néixer a Sankt Ulrich, un suburbi de Viena, el 25 d'octubre de 1825, fill gran del compositor del mateix nom i la seva primera esposa. El pare, no obstant, no volia que fos músic, però ell de nen va començar a estudiar violí en secret. Un dia que el pare el va enxampar practicant l'instrument d'amagar, li va clavar una bona pallissa. Sembla que la seva motivació era evitar al fill els rigors de la vida de músic. Només quan el pare va deixar la família per un amant, el fill va poder-se concentrar en la carrera de compositor amb el suport de la mare. Només tenia 17 anys. Sentíem, encara el primer acte d'Erzsigonyi Báron, la cançó gitana, So Elend und So True, a càrrec del personatge de Safi, una noia gitana. El nostre compositor va començar els seus estudis formals i després va aconseguir formar una petita orquestra per tocar en establiments d'esbarjo, però es va haver d'enfrontar amb l'hostilitat del seu pare, que tenia la seva pròpia orquestra i era molt influent en el circuit, de manera que els establiments eren reticents a contractar el fill. Finalment va poder persuadir el casino Don Mayer per a debutar. El pare, furiós, no va actuar-hi mai més, aquí. El fill, però, aviat va guanyar crèdit i audiència entre el públic amant de la música. Altres problemes per a Johann, però, van venir del cantó polític. Eren anys turbulents i el febrer de 1848 Viena va ser sacsejada per una revolució burgesa que va suposar l'abdicació de l'emperador Ferran I i l'accés al tron del seu nebot, que fou el famós emperador Francesc Josep, de llarguíssim regnat. Strauss, fill, va donar suport als revolucionaris, com ho demostren certes composicions de l'època, valsos i marxes. I això el va perjudicar de cara a la reialesa. Va arribar a ser detingut per tocar la Marsellesa en públic. El pare, per contra, es va mantenir fidel al poder i va compondre la famosa Marxa Radetzky, la seva obra més famosa, dedicada al mariscal del mateix nom. Strauss, pare, va morir d'escarlatina el 1849 i aleshores el fill va fusionar amb dues orquestres i es va dedicar a fer gires i a compondre obres patriòtiques dedicades al jove emperador per tal de congraciar-se.
Un frechtin i no mucho frene, verletzet i en estatge schöne, uns alle wagen zu verhöhnen, das werden wir euch abgewöhnen. Un frechtin i no mucho frene, verletzet i en estatge schöne, uns alle wagen zu verhöhnen, das werden wir euch abgewöhnen. Sie werden sich mit abgrämen, sie hier zu lassen sich bequemen, ein Mädel gleich so mitzunehmen, möcht ich mich doch ein bisschen schämen. Schämen, schämen, lass Tore sie und schreien.
Hem sentit ara al final de l'acte primer, un Frech dem Übermut zu frönen, amb intervenció de la majoria de personatges. Johann Strauss aviat va superar la fama del seu pare i es va convertir en un dels músics més populars del moment, fent gires per Àustria i també a l'estranger, Polònia, Alemanya, Rússia, la Gran Bretanya, França, Itàlia i fins i tot els Estats Units el van rebre. L'intensiu de la seva activitat li va afectar la salut i per preservar la veritable empresa familiar que era l'orquestra, la mare va ajudar a convèncer Joseph, un dels germans músics, l'altre era Eduard, per posar-se al comandament de l'orquestra, ja que era reticent a fer-ho. Fou l'època daurada de la música vienesa dels Strauss, amb la composició, entre d'altres, del més famós de tots els valsos, el Danubi Blau.
Es muss ja sein, lass dein Liebchen fahren, trink mit uns vom Werbewein, komm zu den Husaren. Hier der Tschakko, hier die Hut, zieh mit unseren Scharen, lass dein Säbel Wunder tut, an der Rhein soll es erfahren.
Zieh mit Tschakko, hier die Hut, zieh mit unseren
Zum Militär, lass von uns dich werben. Komm, es muss das Ungarheer siegen oder sterben. Lieber möge unser Blut seine Erde färben, die die Hand im Kampf erblut, die uns den Feind soll erwerben. Beim volle Glas Wein, beim Feuerwein so hell und klar, wie die Fliege der Hoserei. Und wo der Wein nach Lust gedeiht, da sind zu jeder Zeit auch alle Mädel wunderbar. Ach, wie liebt sie der Hoserei. Du braune Kleine, zier dich nicht, das Küssen ist zu sarmlich, Herr Wursch und du, ihr seid ein schmuckes Spanier. Die Liebe ist jeder Wein so süß, dein Kusten ist es ganz gewiss, doch er, das versteht der Husar.
Hem sentit l'anomenada cançó del pretendent, Herr die Hand, es muss ja sein, a càrrec del comte Peter O'Monay, i el cor de l'acte segon. És precisament per aquest tipus de música que Johann Strauss, i per extensió tota la dinastia d'aquest nom, és més coneguda. Valsos, polques, marxes, altres tipus de danses, etc. Evidentment, amb el grandíssim ajut del tan famós, jo diria que ja imprescindible a les nostres vides, en la meva almenys, concert d'any nou de la Filarmònica de Viena a l'esplèndida sala daurada del músic Verein vienès, retransmès a tot el món per televisió cada 1 de gener. Meravellós. Però hem de tenir en compte també la música per l'escena, les anomenades operetes o operetes còmiques que no han assolit el mateix grau de popularitat, però que són igualment meravelloses amb una música que t'alegra l'esperit. Per això avui fem aquest programa. L'opereta va néixer a París amb Jacques Offenbach i aviat es va exportar a Viena, sent el pioner Franz von Suppé. Nombrosos compositors la van adoptar com a senya d'identitat, però entre tots ells Johann Strauss va liderar el que es va conèixer com a edat d'or de l'opereta i en va estrenar 15, gairebé totes en el mític i entranyable Theater an der Wien, al qual vàrem dedicar tot un programa dins d'aquella sèrie sobre els grans teatres d'òpera del món. Això fou en el programa número 351, emès el dia 10 de gener de 2019. Un teatre que, per cert, ha estat restaurat i ja ha obert de nou les seves portes i que jo espero visitar durant la present temporada. Parlem ara una mica sobre les operetes d'Strauss, però abans us proposo sentir tot el finale de l'acte segon del Zigeuner Baron, el baró gitano.
Ich will nur mit dir sein, mein Blut, mein Herz, mein Blut, 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 mein Blut Zeit umflossen, steh ich jetzt da wie ein Pudel begossen. Bedenkt doch, seht die Autorität, ihr versteht.
Blöten geht.
Und alles diesem Pakt zuliebe, Miströllchen, Lernen, Schurken, Diebe.
Ich gebe große Gerichte, gehört von den Richter.
Thank you. sein Handschlag bindet ihn, drum lass ihn ziehen.
Leb wohl, leb wohl!
Després d'un parell d'obres incompletes, la primera de les operetes de Strauss que fou estrenada és Índigo i els 40 lladres, que va pujar a escena en el mencionat Teatre Andervin el 10 de febrer de 1871, basada en el famós conte d'Ali Baba, i l'acollida del públic fou prou càlida. La segona de les operetes, estrenada al mateix teatre el març de 1873, fou Carnaval de Roma, basada en una comèdia de Victorien Sardou, l'autor de la tragèdia La Tosca. La següent és la més famosa de les operetes de Strauss, Die Fledermaus, o sigui, El ratpenat, estrenada en el Teatre Andervin el 5 d'abril de 1874 i des d'aleshores ha format part del repertori regular, arribant molt aviat a escenaris estrangers. De tant en tant se la pot veure per escenaris propers. Per exemple, a Sabadell la varen fer l'any 2000. Ha plogut des d'aleshores, oi que sí? Les següents operetes del nostre compositor d'avui foren Cagliostro, Viena, 1875, Prince Metusalem, 1877, Blindekuh, 1878, El mocador d'encaix de la reina, 1880, L'alegre guerra, 1881, Una nit a Venècia, 1883, El baró gitano, 1885, Simplicius, 1887, Princesa Nineta, 1893, Jabuca, 1894, Wallmeister, 1895, i La deessa de la raó, 1897. Les úniques estrenades fora de l'Andervin foren El Prinz Metusalem, que fou en el Kalt Theater, i Una nit a Venècia, que es va estrenar a Berlín, no pas a Viena, sinó a Berlín. Strauss, a més, va compondre una sola òpera, Ritter Passmann, El cavaller Passmann, estrenada a l'Òpera de Viena el 1 de gener de 1892. I ara sentim l'entreacte entre els actes segon i tercer de Der Zigeuner Baron.
Thank you.
Strauss, al llarg de la seva vida, va patir diversos problemes de salut. A finals de maig de 1899 va desenvolupar una malaltia respiratòria que va passar aviat a una pleuroneumonia, de la qual va morir a Viena el 3 de juny del mateix any, a l'edat de 73. En el moment de la seva mort estava component un ballet, Aschenbrödel. El seu germà petit, Eduard, va destruir la major part dels arxius originals de l'orquestra Strauss el 1907, seguint un pacte amb l'altre germà, Joseph, segons el qual el sobrevivent dels dos portaria a terme aquest sorprenent acte per tal d'evitar que les obres de la família fossin usurpades per altres compositors. Quines coses més rares, oi?
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I ara anem a explicar l'argument de Der Zigeuner Baron, la trama de la qual transcorre a Hongria durant el segle XVIII. Acte primer, al costat d'un riu prop de la ciutat de Temesvar, avui en dia Timișoara, Romania. En una cabana força pobra viu una vella gitana de nom Zipra, mezzosoprano. Otokar, tenor fill de Mirabella, mezzosoprano, que és la dida d'Arsena, soprano, que és la filla de Kalman Zupan, baix, un corredor de porcs. Doncs Otokar, deien, busca un tresor que creu seriosament que està amagat per aquell indret. Aquesta és la seva rutina diària. Quan més busca, més empitjora el seu caràcter, perquè no ho troba. Zipra se'n burla dels seus esforços, doncs considera que és una miserable manera de perdre el temps quan altres treballen honestament. Li diu que, si segueix així, acabarà sense diners i que no es casarà mai com ell voldria amb la vella Arsena. Ara sentirem de l'acte tercer el couplet Ein Mädchen hat es gar nicht gut, amb Arsena, Mirabella i el comte Carnero.
Ein Mädchen hat es gar nicht gut, bedenk ich dies und das, solange das Herz in Frieden ruht, weiß es nicht dies und das, und sehen wir einen lieben Mann, welcher uns gefällt, nur heimlich und schmäht die Welt. Es kommt der Neid und auch der Hass und munkelt dies und das. Ach, ja, dies und das und noch mehr was und noch viel mehr als dies und das. Ja, dies und das und noch etwas. Erzählt der Neid und Hass. Ja, dies und das und noch mehr was und noch viel mehr.
Arriba Sándor Barincay, tenor, fill del darrer propietari del castell en ruïnes que queda a prop del poble, acompanyat del comte Carnero, tenor que és el comissari reial pels juraments. Carnero suggereix Barincay que segueixi amb el seu objectiu de recuperar el castell i prenen Zipra com a testimoni i fan buscar Zupan perquè també faci de testimoni. Mentrestant, la vella gitana els llegeix el futur i pronostica felicitat i fortuna per Barincay i que es casarà amb una esposa fidel que li descobrirà en un somni el tresor amagat. A Carnero li diu que recuperarà un tresor que ha perdut, fet que el sorprèn perquè no recorda haver-ne tingut cap. Arriba Zupan i fa saber a tothom que és un criador de porcs molt exitós. accepta ser testimoni i suggereix Berencay que es casi amb la seva filla Arsena, qui fa venir, però la primera en aparèixer és Mirabella. Sembla que aquesta és l'esposa de Carnero, llargament perduda, de manera que ja es compleix allà mateix part de la predicció de la gitana. Carnero no està però gaire content i la dona diu que creia que el seu marit havia mort en una batalla. Arriba Arsena coberta amb un vel, però no coopera perquè ella està enamorada d'Otokar. Berencay es proposa com a marit, però ella diu que és aristòcrata i només es pot casar amb un noble. Se sent una noia gitana cantar sobre la lleialtat dels gitanos cap als seus amics. És Safi, soprano, la filla de Tzipra. Berencay se sent immediatament atret per la seva bellesa i accepta dinar a cala gitanes. Otokar i Arsena es troben i es juren amor etern. Berencay és elegit com a cap dels gitanos, el baró gitano. Ara pot afirmar el seu dret de noble per casar-se amb Arsena, però Zupan no es deixa impressionar. Berencay diu ara que s'estima més casar-se amb Safi i Zupan i Arsena s'indignen pel gir dels esdeveniments. Sentim a continuació la marxa couplet de Zupan, Von der Stajo Strand.
Von der Stajo Strand, wo mit starker Hand für die feine Morgenstelle zum Parlament sind wir heimgekehrt. Reich mit Ruhm beschert, nur mir nicht der Ostermitte nehmen es mir. So ein Krieg ist ja graus, Gott sei Dank, das raus, das gesund nicht den Heimweg noch fern. Nicht ein Hieb schreckte mich, nicht ein Schuss, nicht ein Stich, nur mein Teil ist der Miesel verbrannt. Nur geschwind, richtig Gott, Freund und Kind, richtig Gott, alle find ich wieder schweben an. Ja, ja, ja. Es kracht, schreit mich ein Skorpion. Schießt du nur zu, ich bin nicht wie ich kann. Sein Gewehr ist leer, ich reiß es aus der Hand und hau genau in den Klauseran. Patotz, da liegt der Weiße Stort. Ich find geschmied, das Kleine, das hat. Oho, Herr Kamerad, alles wäre schon. Und so geht durch mich auf die letzte Nord. So mach ich schlau, es immer rein. Mein Feind war mir das ganz egal. Joi, 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 joi. Fremder Held, richtig gut. Uhren, Geld, richtig gut. Wenn man fällt, ist das alles wäre dann. Joi, joi,
zirpt und wirbt und sagt der Liebe sie, dort zeig ich gleich mich wieder als Genie. Im Nu, per Du, bin ich mit ihr galant, sie gibt verliebt in ihre weiße Hand. Drauf steckt ein Diamant, den sonst ich ihr entwand, hier trage ich ihn als eures Liebes Pfand. So macht es schlauer sie überall, mein Feind war mir das ganze Jahr. Joi, 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 joi. Eine Spatz, richtig Gott, lieber Schatz, richtig Gott, keine Platz hat die Liebe in feines Land. Nein,
acte segon, l'endemà al castell. Tzipra diu a Berencay que Safi ha somiat amb l'ubicació del tresor. Comencen a buscar-lo i el troben, amagat sota una roca propera. Apareix Zupan, que diu que el seu carro ha quedat encallat en el fang i ordena als gitanos que vinguin a ajudar-lo. Els gitanos no els agrada la seva ordre i li roben els diners i el rellotge. Els seus crits atrauen tothom, entre ells Berencay i Safi. El baró gitano presenta aquesta com la seva esposa, però Carnero considera que no s'han complert tots els requisits legals. Ells diuen que les estrelles els han guiat i els ocells han estat testimonis dels seus vots. Això, però això no és el que diu la llei. En aquest punt, Otokar troba unes monedes d'or que Berencay ha deixat enrere i es mostra molt excitat. Però què li diu, i ja te'l disil·lusiona, perquè li diu que el tresor ja està trobat. En aquell moment arriba un grup de reclutament dirigit pel governador de la província, el comte Peter Homonai, un vell amic de Berencay. Busquen reclutes per a la guerra contra Espanya. I Zupan i Otokar són reclutats a la força. Carnero demana a Homonai que decideixi sobre la legalitat del matrimoni de Berencay i Safi, i Homonai dona suport al seu amic. Més complicacions. Tzipra diu que Safi no és en realitat filla seva, sinó del darrer paixà d'Hongria. Per tant, una veritable princesa. Berencay queda de nou decebut, ja que veu que no es pot casar amb algú d'un rang tan alt, encara que Safi li diu que sempre l'estimarà. Berencay decideix unir-se també a l'exèrcit i els homes se'n van deixant enrere tres dones amb el cor trencat. Sentim, tot seguit del tercer acte, la marxa Hurra, die Schlacht, mitgemacht, amb el cor. Acte tercer a Viena. Aquest és un acte molt breu. Han tornat de la guerra i tothom celebra una batalla victoriosa. Zupan, per exemple, parla de les seves pròpies gestes, gens glorioses, a Espanya. Per contra, Omonai, Berencay i Ottokar manifesten que ells sí que són els herois de la batalla i han estat ennoblits de veritat. Ara no hi haurà cap impediment perquè se celebrin els casaments entre Berencay i Safi i Ottokar i Arsena. Final feliç. I jo afegeixo argument absolutament ximplet i enredat. N'hi ha per on agafar-lo. I per acabar, sentirem el finale. Reich im die Hand, vertreue dem Zigeuner. Safi, Berencay, Omonai, Zipra, Arsena, Mirabel, Ottokar, Zupan, Carnero i el cor. Tots, vaja. I nosaltres també posem aquí el nostre punto i finale per avui. Us emplaço per al següent programa, que és d'aquí a només 7 dies, com sabeu. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Das ist der letzte Teil.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.
Thank you.